Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit, a Ràdio Estel.
Les nits de diumenge, més ràdio que mai a Ràdio Estel. A les 9 del vespre, l'obra Cartes, la vida i la seva cara més personal des de la correspondència de personatges coneguts i anònims. A 9:45 del vespre, la repetició de Pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades. Textos literaris en si mateixos, sense filtres. I a les 10 del vespre, Tradicionarius, una estona de música tradicional catalana. Les nits de diumenge, més ràdio, amb Ràdio Estel. Cada dia a 8:15 del matí, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les laudes des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. La pregària matinal amb què l'Església lloa el Senyor i la comunitat li encomana el progrés del món, la justícia, la veritat i l'amor. Cada dia a 8:15 del matí a Ràdio Estel, amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0.
En clau de fraternitat, un programa sobre l'actualitat de la vida quotidiana, la cultura, la política, la solidaritat, el jovent, des de la perspectiva del carisma de la unitat del moviment dels focolars.
Bona nit, amics. Ja som aquí, començant un nou programa de En clau de fraternitat.
Què tal? Com esteu, amigues? Esperem que bé, en aquest divendres, al final de la setmana laboral, i tot estaran un nou mes.
Això és veritat, Lluís. Això significa que l'últim minut del programa serà per a la paraula de vida del mes de juny.
Efectivament, Amparo. Però bé, això serà, com tu dius, al final. Abans tenim unes quantes coses per compartir amb els oients. I això serà també gràcies a la feina tècnica del Toni Huguet des de les línies de so. Gràcies, Toni.
I gràcies a la Maria Jesús Dorca, que la trobem darrere el correu electrònic. Gràcies a Lluís, al meu costat.
Gràcies, Amparo. I gràcies també al Toni Pedragosa, que entona el programa amb la seva reflexió.
Sí, la fa sempre amb el cap i des del cor. I ens arriba allà, al cor. Endavant, Toni.
Amb el cap i des del cor.
Amigues i amics, molt bona nit. Hi ha persones que per la seva manera de ser, per la seva manera de pensar, s'aparten tant del comú denominador dels altres que podem dir que són personatges singulars. Avui parlarem d'una d'aquestes persones, ara que s'acompleixen els 100 anys del seu naixement. Em refereixo a en Raimon Pàniker. Raimon Pàniker és fill de mare catalana i de pare hindú, i aquest fet de tenir arrel tant a Orient com a Occident li dona una amplitud de mires que fan extraordinàriament atractiu el seu pensament. Va ser llicenciat en ciències químiques, però també en filosofia. Aquestes polaritats entre Orient i Occident, entre ciències i lletres, entre cristianisme i hinduisme, les vivències religioses des de la perspectiva secular de les cultures fan de Raimon Pàniker una persona universal on els seus amplis coneixements donen pas a un estat superior, que és la saviesa, que és allò que dona pas al respecte d'allò que és diferent, que entra en el seu univers mental i que obre camí sempre necessari del diàleg. És una altra manera d'entendre la vida. El món occidental està molt faltat d'aquesta dinàmica perquè els valors que creu que alliberen resulta que és tot el contrari, que ens esclavitzen. El mercat, amb les seves ofertes contínues i variades, ens fa creure que el superflu és el fonamental. I aquí està el greu error. Aquí es veia la gran diferència que hi ha entre Orient i Occident, els valors que imperen aquí i els valors que imperen allà. Les converses que es feien a Tavertet, on Raymon Pàniker va fixar la seva residència, eren una autèntica escola de la vida. Es parlava de tot, però sempre amb l'objectiu de veure allò que ens uneix i ens allibera. Ell assenyalava que la llibertat autèntica o era per tots o no era llibertat. La llibertat que m'allibera a mi però esclavitza l'altre no és llibertat. És a dir, la llibertat autèntica és necessàriament col·lectiva. Ell donava una extraordinària importància a la diversitat com a riquesa, perquè era un marc de la realitat, perquè el món és divers. I és aquí on hem d'aprendre a respectar-nos i escoltar les raons dels altres, mirant sempre més allò que ens uneix que no pas allò que ens separa. Ell anotava que totes les religions tenen un component ètic i és amb aquest espai on podríem veure els valors que compartim amb les altres religions. Per la nostra part, cal que siguem genuïnament autèntics defensors de la justícia, de la fraternitat i de la pau. Amigues i amics, bona nit, endavant Amparo, endavant Lluís.
La clau del dia.
La filosofia no és només l'amor a la saviesa, sinó també la saviesa de l'amor.
Me'n vaig anar cristià, em vaig descobrir hindú i torno budista sense haver deixat mai de ser cristià.
Paraules de Raymon Pàniker referides a la Índia, ja que durant molts anys es va repartir entre la recerca personal i espiritual en aquest país i la docència als Estats Units. Què és el que ens porta a parlar avui de Raymon Pàniker, considerat per alguns com el filòsof més important a Catalunya des de Ramon Llull?
La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona han decidit que el 2018, enguany, en motiu del centenari del seu naixement, sigui l'any de Raymon Pàniker. I, precisament, per telèfon, des de Tavertet, que el tenim a prop, no?, per Pirineu, però des de Mèxic, que està una mica
també
més lluny, no?, tenim d'una banda a Tavertet l'Ignasi Moreta, comissari d'aquest esdeveniment, i a Mèxic el Lucas Cerviño, que és teòleg i que ha fet la seva tesis doctoral sobre Pàniker. Bona nit, Ignasi, bona nit, Lucas, moltes gràcies d'haver vingut en clau de fraternitat i d'atendre'ns al telèfon les nostres preguntes.
Gràcies, bona nit.
Gràcies, bona nit.
Bona nit, Lucas.
Buenas noches.
Sí, sí. En primer lloc, tot i que la figura de Raymon Pàniker és força coneguda, però voldríem demanar-vos que ens digueu qui és, potser comencem per tu, Ignasi, qui és per tu Raymon Pàniker, atès que a més de ser el comissari d'aquest esdeveniment, l'any Pàniker, també ets doctor en Humanitats i director literari de Fragmenta Editorial, que publica la seva òpera Òmnia. Com definiries tu Raymon Pàniker?
Raymon Pàniker és un pensador. Pensador és una paraula que a mi m'agrada molt, perquè filòsof tanca una mica el camp del pensament, no? I teòleg també, no? I inclús la distinció entre filosofia i teologia, el mateix Pàniker la discutiria, no? Si classifiquem els seus llibres entre llibres de filosofia i llibres de teologia, crec que no ens en sortirem, no? És un pensador, per tant, algú que pensa, algú que pensa en gran, que es fa preguntes en gran, perquè hi ha pensador que fa preguntes petites i aleshores dona respostes petites, no? Arriba un pare que es fa preguntes en gran, no? Es pregunta, doncs, per exemple, com s'articula la relació entre Déu, l'home i la naturalesa i el cosmos. Això és com preguntar pel tot, no? O sigui, això és voler resoldre tot, no? A veure com va la relació entre Déu, l'home i el cosmos, no? Normalment en la cristiandat Déu estava dalt i l'home baix i el cosmos encara en un tercer lloc, no? Amb la modernitat l'home es posa per sobre de Déu, que passa a un segon pla i tal. El que ve a dir Pàniker és aquí no hi ha jerarquia, sinó que Déu, home, cosmos són tres dimensions d'una mateixa realitat, no? I convida a repensar una mica aquestes relacions. Un pensador que es fa preguntes en gran, que ho fa en diàleg amb la tradició, que ho fa sentint-se cristià, és sacerdot catòlic, al mateix temps sentint-se hindú, sentint-se també budista, és fill de pare indi i hindú, va fer un viatge a l'Índia que el va transformar i va fer llarguíssimes estades a l'Índia, de manera que se sent plenament hindú i budista sense que això l'obligui a renunciar a res, no? Perquè ell considera que les religions no són partits polítics que siguin excloents entre si, sinó que hem de pensar les religions d'una altra manera, no? Un pensador que des d'aquestes bases reflexiona sobre Déu, l'home i el cosmos és un pensador que val la pena llegir-lo, eh? i és el que proposo.
Molt bé. Doncs, bueno, el que sí que es veu és que la vida de Ramon Pàniker està marcada per la polaritat, no? En el sentit següent, no? Est, oest, cristianisme, hinduisme, budisme, el món de les ciències, perquè és doctor en química, domini de les lletres, d'altra banda, doctor en teologia, vivències religioses d'una banda, per dir-ho així, i perspectiva secular de les cultures. Potser és que ve d'aquí la importància que en el seu pensament té el diàleg. Ara preguntem, no sé, potser al Lucas, no? Què és el diàleg per a Pàniker? Ell parla també de diàleg dialògic. ¿Qué dios, Lucas?
Sí, él tiene esta expresión que es muy original, del diálogo dialógico. Yo creo que ahí está como uno de sus núcleos de su pensamiento, como antes decía Ignasi, también esta visión de articulación entre cosmos, Dios y el ser humano. Aquí hay otro punto fundamental para él, que es como una opción de vida, ¿no? Un estilo de vida que... en el fondo, esta capacidad de un diálogo profundo, auténtico, que él lo contrapone o lo distancia con el diálogo dialéctico, ¿no? Por eso lo llama diálogo dialógico, no este diálogo de la lucha y del, podríamos decir, del ring y del boxeo, donde hay siempre un ganador y un perdedor, sino un diálogo donde uno entra a otro espacio, a otro lugar, puede ser otra cultura, puede ser otra tradición religiosa, puede ser una tradición secular también, de cómo se comprende la vida y el misterio, y de ahí uno sale transformado, sale otro, enriquecido, donde hay realmente un intercambio de dones y uno sale enriquecido profundamente, ¿no? Y él lo entiende como esta clave o fundamental para ir generando dentro de un marco de pluralismo, de gran diversidad, como son nuestras sociedades cada vez más, para evitar aislarse, encerrarse y para generar puentes de diálogo, de intercambio y de transformación mutua. En ese sentido, yo creo que el diálogo dialógico es la propuesta que hace Pàniker para justificar y explicar por qué es posible esa frase con la cual iniciamos ahora, ¿no? Me fui cristiano, me descubrí hindú, regresé budista sin dejar de ser cristiano. Fruto de este diálogo dialógico se puede ir generando en uno lo que algunos llaman las dobles, o en este caso de Pàniker, las triple pertenencias, ¿no? En este sentido, yo creo que Pàniker es yo lo definiría como un precursor de nuestra época, de un estilo de vida, de una opción de vida, ¿no? Que después la lleva, sin duda, al pensamiento, y esa es su gran fortaleza. Yo creo que no separa pensamiento y vida, sino que su vida está muy interconectada con su pensar y con su reflexionar, justamente fruto de estos diálogos y de estos encuentros con personas, con contextos y con lugares. Hay que pensar que Pàniker vivió en tres continentes distintos, en más de 12, 15 ciudades o grandes ciudades, y por lo tanto, bueno, el diálogo dialógico no es una teoría, sino una vivencia, ¿no? Mm-hmm.
Ara deies que va viure en altres ciutats i des del 84 Panikkar comença a residir en una petita ciutat a Tavertet, on està ara mateix l'Ignasi, que després ens explicarà per què. Allà funda Vivarium, un centre d'estudis intercultural. En què consistia aquest centre d'estudis, Ignasi?
Panikkar és un autor que vol comunicar-se. Que vol... Hi ha autors que escriuen que no volen ser llegits. Això és un fet,
és una necessitat personal,
però no tant. Hi ha autor, hi ha acadèmic, i més la universitat ara ho està estimulant, això, que és una cosa que em sembla espantosa, però és un fet, no? S'estimula que l'acadèmic publiqui en revistes acadèmiques, que arriben a una elite acadèmica, fer ciència i publicar un llibre, per exemple, acadèmicament no dona cap rèdit en la carrera acadèmica d'un professor universitari, no? Panikkar no vol simplement que el llegeixin quatre col·legues de tot el món, una elit intel·lectual i ja està, sinó que Panikkar vol arribar a la gent. Panikkar vol comunicar. Panikkar vol que se'l llegeixi. Per això ell fa llibres que no es titulen La vacuïtat en el budisme Theravada, sinó que publica un llibre que es titula El silenci del Buda. I el contingut pot ser el mateix, però el títol vol crear atenció, no? La Fundació Vivarium neix d'aquest context, d'aquest autor que vol comunicar-se. I per què vol comunicar-se? Per vanitat? No. Perquè té un projecte de transformar el món. Perquè vol que el món sigui diferent. Perquè vol convidar la gent a una metanoia, a un canvi, a un canvi de registre, no? Perquè quan afirma que cal un diàleg dialògic, com explicava el Lucas, ho creu fermament i vol que la gent això ho entengui i ho practiqui. Aleshores, la Fundació Vivarium és un canal que crea per entrar en comunicació amb la gent. Aleshores, la Fundació Vivarium, en vida de Panikkar, aplegava, convocava la gent interessada en el pensament de Panikkar, la plegava un cop al mes a Tavertet, es feien uns col·loquis que presidia Raymond Panikkar, de vegades hi havia alguns convidats, de vegades era al voltant d'alguna conferència seva, i era una manera de fer present el seu pensament, d'entrar en diàleg amb altres personalitats, de fer fructificar aquest pensament, d'escampar-lo, d'estendre'l, de crear xarxa, crear moviment. Amb la mort de Panikkar, la Fundació Vivarium, Centre d'Estudis Interculturals, va canviar de nom, es va passar a dir Fundació Vivarium Raymond Panikkar, i ara és la fundació que vetlla perquè l'obra completa de Panikkar es publiqui en diferents llengües, es mantingui viva la memòria de Raymond Panikkar.
Doncs molt bé, Ignasi. Bueno, Tavertet. Som a Tavertet, on Panikkar va morir als 91 anys, l'any 2010, i ara estan tenint lloc, durant aquests dies, 1 i 2 de juny, les jornades Raymond Panikkar. A veure, quin és l'objectiu d'aquestes jornades? O també, digue'ns una mica, quines persones han vingut aquí? Quines són les persones que participen? D'on provenen?
A veure, és molt interessant perquè el que hem fet és... El que estem fent és tornar Panikkar a Tavertet, no? Panikkar va venir a Tavertet sense que se n'hagués perdut res aquí. Ell no era de Tavertet, la seva família no era de Tavertet, la seva família era de Barcelona... Ell, després de 40 anys voltant pel món, en les universitats d'Europa, l'Índia i els Estats Units, es jubila i diu, ara què faig? Em quedo als Estats Units, on no és el meu país. Me'n vaig a l'Índia, on hi he estat 20 anys anant i venint, però que tampoc acabo de dominar la llengua, tampoc m'hi acabo de trobar bé, o torno a casa. No? I roda el món i torna al born, decideix tornar a casa... però no vol tornar a Barcelona. Això és molt important. Per què? Perquè Panikkar teoritza i encarna, i aquí està la relació vida i escriptura que comentàvem, teoritza i encarna l'idea del monjo. I el monjo com a arquetip universal. És a dir, ell defensa que cal retirar-se, que cal que no s'ha d'estar enmig del bullici ciutadà, sinó que cal buscar un espai d'acolliment que afavoreixi la interioritat, que afavoreixi la vida interior... I tria Tavertet. Tria Tavertet, que és un poble de molt pocs habitants, en el Prepirineu català, un paisatge fabulós que gaudeix aquests dies, i aquí és on estableix el seu camp base. No deixa de viatjar, no deixa de donar conferències, però té un lloc on retirar-se, un lloc on fer silenci, un lloc on cultivar aquesta vida interior, aquest ideal, on encarnar aquest ideal de monjo, no? Paniker mor l'any 2010, no podia ser que el 2018, celebrant el centenari del naixement de Paniker, no féssim res a Tavertet, no? Havíem de, d'alguna manera, retre homenatge a Paniker, anant a fer fructificar el seu pensament, anant a reflexionar sobre el seu pensament a Tavertet. I això és el que estem fent aquests dies, amb ponències de Xavier Meloni, de Jordi Pigem, d'Ignasi Boada, d'Àngels Canadell, amb una taula rodona que tindrà lloc demà amb Antoni Bassas, que el va tractar molt, Antoni Matabosc, Montse Ferrer i Ricard Torrents, amb un concert que hi ha hagut avui amb un text, amb una música de música callada de Frederic Montpou, i demà un concert de Lídia Pujol. És una manera de recuperar Paniker, de parlar sobre Paniker, de discutir-lo també, perquè es tracta que sigui un any Paniker no només per a crític, no només per difondre, sinó també per discutir-lo. I en aquest sentit, doncs, estic molt content de celebrar aquestes jornades en el lloc que Paniker va triar per retirar-se.
Efectivament, molt interessant. Doncs, ara que se'ns està acabant el temps, en aquests últims minuts, jo diria que per als que no som ni filòsofs ni teòlegs, o sigui, la majoria de nosaltres, no? Anem a pensar quina és l'ensenyança fonamental i aplicable a la vida quotidiana que ens deixa Paniker. Lucas, no sé què ens pots dir tu, després una parauleta, Ignasi.
Yo diría, bueno, retomaría lo del diálogo dialógico, creo que es algo que podemos vivirlo, ¿no? El mundo de hoy se juega a lo mejor entre dos caminos, fundamentalismo, y hay de los muchos, no solo el islámico, sino muchas tradiciones, en muchas religiones, en muchas comunidades, o el relativismo por otra parte, ¿no? Y creo que Paniker claramente hace una apuesta por un punto intermedio, ¿no? Con la propuesta intercultural, en busca de una sabiduría de vida, ¿no? No de un conocimiento científico, sino de una sabiduría que viene de la capacidad de viajar dentro. Él habla también del diálogo intrarreligioso que cada uno tiene que realizar, y de viajar fuera, ¿no? Yo creo que hoy a muchos nos gusta viajar fuera y recorrer el mundo, pero también este viaje interior en busca de un sentido de la vida. Y creo que la clave que ofrece Paniker es arriesgar y optar por ni fundamentalismo, que significa encierro, ni relativismo, que significa todo igual y todo vale, sino este camino interior, que también es un camino hacia los demás, muy concreto, hacia los más distintos, diversos y diferentes, desde el diálogo, que es enriquecimiento mutuo y no choque para ver quién gana. Para mí ahí hay una opción y una invitación fundamental y sumamente actual.
Sí, totalment d'acord, totalment d'acord. Paniker diu molt que cap religió té el monopoli de la religió, no? I juga amb el doble sentit de la paraula religió i diu: religió en singular és l'obertura al misteri de la vida, el misteri constitutiu de la vida, el misteri que ens constitueix. En la mesura que estem oberts al misteri, som persones religioses. I les religions, en plural, cadascuna de les múltiples religions existents, són les diverses encarnacions culturals que té aquesta obertura, no? I el que es tracta és que cap de les religions en plural es pensi que té el monopoli de la religió. Això és arrogància, no? I el que diu Paniker és més humilitat. Aquí no sobra ningú, aquí no fa nosa ningú, aquí ens hem d'escoltar tots, aquí cada religió, cada cultura té alguna cosa valuosa. Escoltem-ho tot, integrem-ho tot, visquem-ho tot.
Ignasi, Lucas, s'ha obert un panorama immens, no? Que estaríem parlant, com tu has dit abans, no? Hores i dies i setmanes, no? Sí, sí. Però, bueno, ja acabem, hem d'acabar. Només donar-vos les gràcies, Ignasi, Lucas, per haver compartit aquesta estona amb els oients en clau de fraternitat i per haver-nos apropat a aquesta figura tan polièdrica, podríem dir, no? De Raymond Paniker. Que continuï sent tot un èxit aquesta jornada a Tavertet, tot l'any Raymond Paniker. I bé, Lucas, moltíssimes gràcies, Ignasi. Moltes gràcies de nou.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Bona nit.
En clau de fraternitat, un programa inspirat en els valors de l'Evangeli que, sent profundament humans, són pont de diàleg amb persones de totes les creences.
El dia a dia de la fraternitat.
Avui recollim un testimoni de fraternitat de fa un temps però que lliga molt bé amb la paraula de vida de juny, que recordarem al final del programa, i també lliga amb el diàleg interreligiós.
Sí, ens arriba des d'Escòcia, on l'any passat van realitzar una vetlla per la pau i l'esperança, organitzada entre la comunitat dels Focolars d'Escòcia i els musulmans de la Hull Hall Bight Society, fundada l'any 1991 a fi de promoure el patrimoni cultural i la fe religiosa de la minoria musulmana present al país, ajudant-la a integrar-se en el context social.
Des de fa temps, les dues comunitats juntes promouen moments d'intercanvi, trobada, pregària, on es posa de relleu el diàleg interreligiós com a element clau per sanar les numeroses fractures que fereixen el teixit social, i no només a Europa.
En ocasió d'aquesta vetllada, una petita multitud, sembla, un cert nombre de persones es va reunir, malgrat la pluja constant, al voltant d'un arbre amb les branques estilitzades, d'on neixien, com fulles, molts missatges de pau.
La font d'inspiració d'aquesta iniciativa va ser la crida a la solidaritat amb el poble de Síria, llançada aleshores pel Papa Francesc. I la intenció dels organitzadors era promoure públicament un missatge de pau.
Missatge de pau que queda recollit en aquesta impressió de Daniel, de Glasgow, que ens diu així.
Crec que la meva ciutat pot comprendre els valors de la multiculturalitat i la integració. Quan estem units i som solidaris, quan reconeixes els teus mateixos valors en qui a cop d'ull pot semblar diferent, es poden afrontar d'una altra manera els esforços de cada dia. Aquesta trobada de credos i cultures diferents és un testimoniatge de que la unitat és possible, tot i que siguem diferents. A més, la diversitat ens fa forts, ens recorda que hem de saludar-nos com a germans i germanes, acollir-nos amb els braços oberts i el somriure a la cara. Tots podem ser missatgers d'esperança i de pau i motors de canvi.
I tu, què hi dius? Aquest és el teu espai. Pots dir la teva, respondre les nostres preguntes o suggerir temàtiques pel canal que vulguis. Trucant a Ràdio Estel, 93-409-2777. Escrivint un mail a enclaudefraternitat@radioestel.cat o al nostre Twitter, @claufraternitat.
Amigues i amics oients, ara, més que mai, desitgem rebre les vostres comunicacions.
Sí, això ho diem perquè amb aquest mes de juny acabem la temporada, la nostra tercera temporada, i és temps de valoracions.
I per això us animem a dir-nos la vostra a través de qualsevol dels canals que us diem cada setmana. També a través de l'enquesta que hem preparat i que trobareu en els propers dies penjada a l'espai del nostre programa al web de Ràdio Estel.
Sí, si us plau, estem encantats de saber la vostra opinió.
L'últim minut.
I acabem avui amb la paraula de vida del mes de juny. Quina és la cita, però?
És de l'Evangeli de Mateu, i diu així. Feliços els qui treballen per la pau, perquè seran anomenats fills de Déu.
Jesús proclama benaurats, és a dir, plenament feliços i realitzats, aquells que als ulls del món són considerats perdedors o dissortats, els humils, els afligits, els pacífics, el qui té set i fam de ser just, els nets de cor, el qui promou la pau. És una veritable revolució cultural que capgira la nostra visió. Chiara Lubich escriu: pot ser portador de pau qui la posseeix en si mateix. Cal ser portadors de pau. Primer de tot, amb el propi comportament de cada instant, vivint d'acord amb Déu i la seva voluntat. I el Papa Francesc diu: la pau es construeix en el cor de les diferències i a partir d'aquestes diferències s'aprèn de l'altre com a germans. Un és el nostre pare, nosaltres som germans. Estimem-nos com germans. I si discutim entre nosaltres, que sigui com germans, que ens reconciliem de seguida, que sempre tornem a ser germans.
Amics, amigues, amb aquesta benaurança de pau us diem bona nit.
I fins la propera setmana. No us oblideu, aquí mateix ens trobareu.
Has escoltat En clau de fraternitat.